A mi el que em preocupa i el que m'agrada és això, que la gent estigui il·lusionada, contenta, que tirem endavant, que no caiguem en provocacions, que no defallim. I això és el que em preocupa més, molt més que tot l'altre. Jo penso que l'altre hi arribarà si ho fem bé. No hem de caure en provocacions. Contínuament ens estan provocant. Ni cas, jo els dic, com si sentíssiu ploure. És que de veritat em considero una dona normal, que m'ha tocat per circumstàncies estar aquí al davant, però quan siguem independents jo me'n tornaré i faré allò que t'he dit abans, que m'agrada tant, que és viatjar. I ja està.
Bon dia a tothom. Efectivament és Carme Forcadell. És la seva veu. L'expresidenta del Parlament continua a la presó d'ençà del març passat, ara al Catllà, presó preventiva dictada pel jutge Pablo Llarena. Encara no hi ha hagut judici. Avui dedicarem aquest divan a Carme Forcadell. Com ho farem? Recuperem fragments de la conversa que hi vam tenir ara fa 5 anys, el 2013, en aquest mateix espai, al divan. I alhora conversem ara amb el seu marit Bernat Pagueroles i amb la seva companya en la política, Anna Simó. Així doncs, ens situarem en dos moments cronològicament diferents, però molt probablement veurem també la vigència de les paraules de Carme Forcadell. Comencem el primer divan de la desena temporada a Catalunya Ràdio.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, El Divan, amb Sílvia Coppolo.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
Cançó de matinada d'en Joan Manel Serrat, ens l'ha triada la Carme Forcadell. Per què?
Perquè em recorda al meu poble. Jo sóc de Xerta i sí, aquesta cançó me'l recordava, o me'l recorda sempre, no? La vila està dormida i la civada al camp.
I encara amb emoció el record de Xerta.
Bé, jo hi veig molt, eh? Me l'estimo molt, és el meu poble.
Però,
clar, ara no hi visc a Sabadell i, per tant, quan puc hi vaig. I aquesta cançó, evidentment, que m'agradava ja quan va sortir.
Mm-hmm. Fa molts anys, eh?
Fa
perquè
molts anys.
Perquè
m'han
serrat amb una veu de criatura aquí, eh?
Clar, és que són records d'una mica de la història. De la meva història, eh?
De la història.
De la meva història, sí.
Ens passa, Carme, que li sabem molt poques coses. Que tot d'una és com si, flas, per generació espontània, un dia sortís, liderés, com dèiem abans, no?, amb aquest posat suau però amb fermesa, i dius, i la Carme... La Carme d'on ve? La Carme qui és? La Carme qui era? La Carme què feia? No sabem res de la Carme.
Jo crec que sí, que se sap tot el que s'ha de saber.
Ui, hem de saber molt més.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, el vent del món.
Hem començat amb Serrat i continuem amb Raimon Alvent, una cançó de protesta genèrica, eh? Diríem, la que l'hem assumida així, encara que en Raimon l'escrivís d'una altra manera. I a la Carme Forcadell, què li diu?
A mi el Raimon, a part de la cançó de protesta que tu dius, em va agradar molt perquè quan jo vaig venir a estudiar a la universitat, era un cantant que parlava com jo, perquè jo... Soc de les Terres de l'Ebre,
sí,
parlo català occidental,
sí,
i això m'agradava, perquè, clar, quan jo vaig anar a estudiar a la Universitat Autònoma, tothom parlava, la majoria parlava oriental, i, per tant, vaig conèixer el Raimon i vaig dir...
Em fa companyia, és com
sí,
jo.
Parla com jo i em va fer molta gràcia.
Per què veure?
Després sí, em va fer gràcia el que cantava, no? Però em va agradar el contingut i la forma, diguem, el que cantava... I com cantava?
Situem la Carme Forcadell, que va néixer a Xerta. L'any es diu o ja fa...
No es diu.
No es diu, perquè es fa poc.
Exacte.
Fa molt poc. I llavors...
però dic que és amb l'única cosa que menteixo tant com puc, no? No, és una cosa que s'ha de mentir. Si de cas és aquesta, que no sigui petitona la mentida.
M'encanta.
I llavors aquí l'hem situada, que ve un dia de Xerta, de les Terres de l'Ebre, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Però i els pares què diuen? Què pensen? Que la Carme se'n vagi a estudiar en principi?
No, no, els meus pares els va agradar, ho tenien molt
sí?
clar.
Sí?
Sí, 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 volien que estudiés. Sí.
Com era la família?
Bueno, una família tradicional, senzilla. Érem tres germans, som tres germans. El sí. meu pare és mort, però una família de poble normal i corrent.
A què es dedicava el pare?
Bueno, el meu pare treballava en transport i també feia de pagès, perquè ja sabeu que al poble gairebé tothom...
Ha de fer les dues coses.
Ha de fer les dues coses.
Per tirar sí. endavant.
I la meva mare, doncs, bueno, feia mestressa de casa.
Sí. Sí. I el pare, quins valors li va ensenyar? O sigui, és a dir, el meu pare era una persona que em va dir a la vida s'ha de fer, a la vida s'ha de ser, i que hagin impregnat una mica la Carme, almenys la Carme jove.
El meu pare sempre em va donar molta llibertat, i això ho vaig valorar molt, perquè en aquella època, ja sabeu, als anys 70 o així, les noies, doncs sempre se'ls feia un tracte bastant diferent dels nois. I jo crec que el meu pare això no ho va fer, o no ho va fer gaire, i per tant jo això li vaig agrair molt, la llibertat que em va donar sí. i aquest tracte, no?, de que jo vaig voler estudiar i mai no em va dir que no, és a dir, al contrari, sempre em va estimular.
Uh-huh.
Quan em vaig casar vaig anar a viure a Sabadell.
Oh, perquè la Carme es va casar de molt jove, no?
Sí.
Sí.
Als 18.
Als 18 anys. Però si als 18 anys les nenes, jo me les sí. trobo ara aquí per
bé,
les discoteques...
Però jo crec que l'important no és que em casés als 18 anys, l'important és que encara estic amb el mateix, i això sí que és tenir... molt valor i molta moral, no?
Home, no? Té molt valor estar-hi. I l'altre és estar-hi bé, ja és...
16 anys.
Ja és el súmum, eh? Això podríem dir, sí?
Sí, I jo com crec que sí.
I com s'aconsegueix estar-hi bé al cap de tants
no
anys?
Sé. No ho sé. Suposo que és una cosa de tots dos. De respectar-nos, una cosa de tots dos, sí.
Bernat Pagaroles, benvingut. És vostè aquest que ara sentíem que la Carme ens feia recordar? Amb qui es va casar als 18 anys.
Hola, bon dia, sí.
Bon dia.
Sí.
I el mèrit, diu, és de tots dos?
Suposo que sí, no?
Com està vostè?
Jo? Bé i no bé, clar. És una cosa complicada d'explicar.
Ara, quan sentia la veu de la Carme, que és de fa anys, vostè també va venir a l'estudi, jo me'n recordo aquell dia acompanyar-la.
Sí.
Quin efecte li fa sentir-la tan riallera, il·lusionada? Era la presidenta de l'Assemblea llavors i arrencava la gent. Quin efecte li fa?
Home, sempre és la mateixa, diguem. Altra cosa és que el temps passa i canvia alguna cosa, però ella és la mateixa.
Ella és la mateixa? Ella sí. continua, vostè que la veu sovint i parla sovint, sent la mateixa persona, pot aguantar l'eix, la identitat, allò que la defineix?
Això és una pregunta molt difícil de contestar, no?
Sí.
Primera, perquè no estic tantes hores al seu costat com per a saber què pensa. Pensem que el fet d'estar tancada, doncs, és una limitació a poder parlar. Parlem per telèfon 6 o 8 minuts cada dia que podem, quasi cada dia, i quan anem de visita doncs parlem una hora i mitja. Clar, no és tot el dia com fins ara. Llavors això sí que veus que és la mateixa, però vol dir per dins del seu cap no sé què passa exactament.
Fins a quin punt, quan vostè té la impressió, quan es veuen, a mi m'ho sembla des de fora, no? Altres persones que també estan preses per raons polítiques, quan veuen els familiars, a les persones que s'estimen, aquella hora i mitja o aquells 40 minuts quan eren a Madrid, feien el cor fort i miraven de donar el millor, fer la millor cara. I alhora els familiars també.
És evident que és així. O sigui, és el moment que et mires, tant per una banda com per l'altra, tothom fa el cor fort, i el tema és quan marxes, com deu quedar la cosa.
Per les dues bandes, vostè sap la seva.
Per les dues bandes, clar.
Vostè sap que llavors es desmunta.
Bueno,
vostè deu aguantar molt, però íntimament...
Sí.
Costa molt, és el moment que costa més.
És el moment, sí. Per exemple, la seva mare, quan marxem, doncs és un moment important, sí, és un moment fort.
Avui a Catalunya Ràdio fem un divan molt especial. Divan de Carme Forcadell a partir de la conversa que hi vam tenir l'any 2013 amb l'ajuda ara del seu marit Bernat Pagaroles i de la seva companya de files polítiques i en la defensa de la llengua, Anna Simó.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, El Divan, amb Sílvia Coppolo.
Va estudiar filosofia a la Universitat Autònoma.
Sí.
I es va llicenciar en Ciències de la Comunicació?
Sí, en filosofia, amb les dues coses, sí.
I màster en Filologia Catalana?
Sí.
Però això és una noia que va estudiant, no?
Ara ja no. Ara ja fa uns anys que no.
I aquella Carme de joveneta, com s'imaginava de més gran? Havia deixat Xerta, venir cap aquí, casar-se de molt
doncs
jove...
Jo, quan era molt petita, a mi el que m'encantava era veure món, viatjar. És a dir, a mi m'agradava moltíssim. Jo pensava que sempre treballaria alguna cosa que hagués de viatjar. I després no va ser així, però era el que més m'agradava.
L'altre dia me van preguntar quants països havíem estat, per exemple, no?
Sí.
Vaig comptar una mica així aproximat i estem pels 40 països diferents que hem estat. I sempre anem, diguem, bueno, o anàvem, no? A Pasqua, a Nadal i a l'estiu, cada lloc un país diferent, cada vegada. Per exemple, a Europa no n'hi queda cap per a visitar.
Sí.
Clar, i llocs hi ha molts. Per exemple, tenim com una fita important a l'Antàrtida, per exemple, també.
A l'Antàrtida,
clar. Per si ha d'anar al novembre i s'ha d'anar quan pugui, per les situacions que estigui, que pugui anar, no? Però el viatjar és el seu motiu. Què em diu ella? Diu, quan pugui estarem mig any a casa i mig any viatjant.
Sí.
Per exemple, doncs perquè entengués una mica la cosa com està. Okay. És un punt important de la seva vida, del viatge.
Després vaig estudiar, després vaig començar a fer classe, em va agradar, i després ja vaig entrar a treballar al Departament d'Ensenyament.
Al Departament d'Ensenyament, eh? Això tampoc se sap tant, eh?
No?
No. És funcionària, la Carme?
Soc funcionària, sí.
O sigui, ho diu contenta. A veure, el millor que tenen els funcionaris, què és?
Bé, jo crec... que hi ha funcionaris que treballen i molt. El que encara que ja sé que alguns tenen mala fama, perquè diuen que com que tenim la feina assegurada, doncs que ens ho prenem així a la lleugera. Doncs jo he de dir que no és veritat. I jo puc dir que els mestres, els professors fan una feina excel·lent i són unes persones que creuen en la seva feina i que són molt importants i que treballen moltíssim.
Senyora Anna Simó, bon dia.
Molt bon dia.
Sent la Carme Forcadell amb aquesta força, aquesta il·lusió, de fa 5 anys, i què li ve al cap ara? Què sent?
Doncs, a part de l'emoció de sentir-li la veu una altra vegada, i reconeixo la Carme persona, la Carme presidenta, la Carme companya, i la seva força i la seva empenta.
La seva força i la seva empenta, ara que fa poc que l'ha vista a la presó, es mantenen intactes?
I he vist la Carme, quan la vaig anar a veure a principis d'agost, vaig poder anar a la presó del Catllà, la vaig veure tranquil·la, serena, evidentment, perquè no li brillaven els ulls com li brillaven abans. Evidentment, està privada de llibertat. Això no ho hem d'oblidar mai, jo no ho oblido mai. Però una serenor i una tranquil·litat d'esperit i una claredat d'idees molt important. Fins i tot crec que molta més claredat d'idees que en tot el brugit, no?, que ella va haver de protagonitzar i viure.
L'Anna Simó, professionalment, per dir-ho així, és tècnica de normalització lingüística i ara ha tornat aquesta feina en el districte de Sant Martí de Barcelona i alhora presideix el Consell Escolar de Catalunya. Però els oients de ben segur que la tenen molt present perquè va ser consellera. A veure, quan ella era consellera va ser quan es va aprovar, per dir alguna cosa, que les parelles homosexuals poguessin adoptar. I la tenen també present perquè va ser secretària primera del Parlament amb Carme Forcadell i abans havia estat vicepresidenta de la mesa, vicepresidenta primera, amb Núria de Gispert. Llavors em mirava, senyora Simó, la seva situació judicial, per dir-ho així, no? Quan el 2017 va declarar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i un any després l'encausen per delictes de rebel·lió, sedició, malversació, paga 25.000 euros de fiança al Tribunal Suprem, està pendent de judici, però finalment la processen només per desobediència.
Només.
Bueno, ja m'entén, però no s'acaba d'entendre. Per què hi ha aquesta diferència entre una persona i una altra?
El que és evident, i això ho hem repetit tots els encausats, processats i els companys de la mesa, és que no hem comès cap delicte, no se'ns hauria d'aplicar cap càrrec, perquè cap càrrec penal, perquè no, el que hem fet és propiciar, dintre les funcions que tenim adjudicades la mesa al Parlament, propiciar el debat i defensar els drets bàsics i fonamentals dels diputats i les diputades i dels electors. És a dir, que hi hagi debat polític al Parlament. Això ha fet la Carme i això ho hem fet la resta. I, per tant, és lògic, és cert, de pensar que per què a la Carme li han, té unes mesures cautelars tan bèsties com és una presó provisional i nosaltres estem al carrer i a més ja se'ns han tornat els passaports que ens els havien retingut i teníem la prohibició de sortir de l'Estat i havíem d'anar a firmar cada setmana un jutjat, no? Aquesta diferència. I aquesta diferència segur que té a veure amb que aquest judici és polític. Té raons polítiques, motivacions polítiques i és polític. I molts ho pensem i jo no me n'amago de dir-ho. La Carme crec que és a la presó, a més de ser un hostatge polític com ho són la resta de companys que estan a la presó, perquè ella va ser la presidenta de l'ANC.
Va haver un moment que, diu, treballant amb el català, va pensar que si la llengua volia sobreviure necessitàvem uns instruments d'estat que la defensessin. Com es lliga el català i els instruments d'estat i per què la llengua és important?
Bé, jo això ho he dit sempre. Jo me'n vaig arribar a la independència perquè me'n vaig adonar que treballant a l'escola, bueno, vull dir, a l'institut, al centre, me'n vaig adonar que si el català havia de sobreviure necessitàvem uns instruments d'estat. Uns instruments que, com a mínim, la llengua catalana tingués la mateixa oportunitat doncs, que tenia el castellà o que tenien altres llengües. I, per tant, jo vaig arribar a la independència, o vaig arribar a veure que estava un estat a partir de la llengua. Després, evidentment, això s'ha anat completant, però va ser així, aquesta és la realitat. I la manera de poder aconseguir uns instruments d'estat és fent política des de la societat, fent política perquè això canvia, i és el que estem fent ara. La llengua necessitava una llei, unes lleis que la defensessin, uns instruments legals, però això no era mai així perquè la llei més important que tenim en aquest país, ens agradi o no ens agradi, és la Constitució. I a la Constitució el català n'hi apareix. I per tant, com podíem defensar una llengua que sempre n'hi havia una llei superior que ni l'anomenava ni apareixia?
Quan treballava per la Plataforma per Defensa de la Llengua,
sí,
que va veure que hi havia més de... Me sembla que eren més de 1.000 lleis que obligaven a parlar en castellà i no en català. O sigui, llavors se veia que hi havia un despropòsit, diguem, que no era igual una cosa que l'altra. Llavors, i semblava que l'única manera de defensar el català era ser independent, perquè pel demés no es veia cap altra sortida.
Li he dit alguna vegada a la Carme si vol continuar sent activa dins d'algun tipus d'organització per a la independència? Si vol continuar, o en política, encara que no pogués tenir un càrrec en el supòsit que fos inhabilitada, o d'alguna manera dins de la societat civil?
No m'ho ha dit. Jo el que estic segur és que per la defensa de la llengua continuarà igual, la part de la llengua. Això, lo de més, no sé si continuarà o no, diguem, pel tema de la política. No ho sé.
No ho sap.
No ho sé ni li pregunto.
Ni tampoc li pregunta.
No li pregunto perquè Clar, heu de pensar que ella, fent de president del Parlament, tenia multitud d'accions cada dia. O sigui, te portava una vida que incloïen dissabtes i diumenges i festes i tot, doncs, molt, molt, molt activa, no? De cop, quan la tanquen a la presó, la posen a un puesto que la tanquen 16 hores seguides amb una celda, diguem, no? I l'altre és 8, que no se n'entera de res. Clar, això és un xoc, crec jo, per ella, de parar, de fer un frenasso molt ràpid de lo que feia cada dia, lo que va fer, no? Això suposo que li va costar almenys un parell de mesos, diguem, a serenar-se, diguem, i agafar la nova situació, eh? Uh-huh. Lo qual no vol dir que canviï, però clar, ella, tot el seu entorn canvia de cop, no? Canvia de cop de ser una cosa activa a una cosa que llavors té sempre els mateixos al voltant, les mateixes companyes, els mateixos guardians, eh? Però en tot això, jo diria que a partir del tercer mes, no sé exactament quin punt va ser, que ella torna a sortir, torna a reviure, i dins del seu entorn és algú.
I vam coincidir amb la Carme, és curiosa, a la sectorial de política lingüística d'Esquerra Republicana, que és on jo vaig començar a fer activitat política esquerra, però la meva aproximació a l'independentisme ha vingut des de l'àmbit social.
El divan, amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
Avui al divan, Carme Forcadell, amb qui vam parlar fa 5 anys, i la conversa actual amb el seu marit, Bernat Pagaroles, i l'exdiputada i exconsellera d'Esquerra, Anna Simó. Carme Forcadell és a la presó. Recorda aquesta sintonia? Anem a la televisió.
Ah! Ostres, Girabol!
Girabol, sí, és la sintonia de Girabol. Sí, sí, sí.
Sí, que és veritat. Ara sí.
Del 79 fins al 82 a Televisió Espanyola a Catalunya, la Carme Forcadell hi va treballar en un programa que va passar a ser emblemàtic també com a idea, sentiment d'obertura i de connexió amb la població. Sí. Què feia la Carme Forcadell a la tele?
Bé, jo vaig estudiar Ciències de la Comunicació, Estaven allà. No hi pensava ara.
Hi havia la Rosa Maria Calaf, hi havia hagut el Sempronion, Josep Maria Bax. Es parlava de moltes coses al Girabol, però tenia això de la proximitat i llavors era molt novedós, no? Ocupar-se de qüestions que preocupaven en els ciutadans. Es va estrenar l'any 73 i es va acabar el 97. El primer director va ser l'Antoni Serra. Com anava aquella època?
Sí, jo vaig estar amb l'Antoni Serra i recordo que hi havia la Mercè Remolí, la Georgina Sisquella.
Sí,
recordo perfectament el Francesc Codina. Sí, sí, és veritat. No hi pensava ara, però... No, va estar molt bé, va ser molt maco, a mi em va fer molta il·lusió i, a més, tots érem molt joves en aquells moments, els que hi treballàvem tots començàvem i ho fèiem amb moltíssima il·lusió, amb més poc mitjans, però amb moltíssima il·lusió, i per mi va ser molt important.
I no va pensar la Carme de continuar la carrera en els mitjans de comunicació, llavors?
M'hauria agradat, però saps el que va passar? Que després vaig tenir els meus fills.
Esclar. I clar, cas als 18 anys, els nens venen, dos fills, no?
Dos. I per tant, clar, després ja vaig haver de triar. Era molt difícil compaginar, perquè havies d'anar amunt i avall i treballar caps de setmana.
Sí, això de la ràdio, la tele, ho té. Sí, això dels horaris són bojos, sí.
I per tant, aleshores vaig pensar que em dedicaria uns anys a l'ensenyament.
Sí?
I que després ja tornaria, perquè el que a mi m'agradava...
No té horaris bojos, té molta dedicació. Sí,
però té horaris normals, i els nens estan a col·le i tu estàs treballant. Sí. I vaig pensar, faràs això i després tornaràs als mitjans, que és el que t'agrada. Però després, un cop vaig estar allà, també em van oferir d'anar al departament d'ensenyament, al servei d'ensenyament del català, i em va agradar.
Perquè aquí van haver de fer oposicions, també. La Carme estudia i passa i tira endavant i va, i va, i va.
El 85 vaig fer oposicions, sí.
Fins i tot oposicions,
home, clar.
I en Bruce Bruce Springsteen aquí amb Born in the USA. Què hi fa aquí? Com és que ens l'ha triada?
Perquè m'agrada el Bruce. M'agrada molt el Bruce Springsteen. M'agrada tot, però aquest va ser un àlbum, em sembla que era del 84, i va ser quan jo el vaig conèixer.
I la Carme Forcadell ha fet també pròlegs de diversos llibres fins que ho aconseguim, d'en Jordi de Bofarull o Inin d'Independència, de Roger Roig i Míriam Pier, Ara és l'hora catalans, d'en Josep Martí, La Catalunya del plebiscit, d'en Xavier Ginesta, o La guerra de successió, dia a dia, tercer volum, que ha publicat Sapiens.
A tots i a totes per la vostra presència i gràcies a les més de 1.500...
Ens estem situant aquí en la manifestació del 10 de juliol, que ara ja queda com fins i tot antiga, no? Després del xoc amb la retallada al Constitucional de l'Estatut, quan de cop i volta la gent va començar a sortir al carrer i que cridessin independència. Ja no era només un grup de persones molt petit, sinó que s'anava eixamplant aquesta idea transversalment. Eh? Què sentia en aquells moments la Carme? Pensava que seríem on som ara?
Jo estava segur que començava, si iniciava alguna cosa. Jo recordo la manifestació del 2010, que tots vam tenir clar que hi aniríem, que per nosaltres no era per defensar l'Estatut, com es va dir que era, sinó que nosaltres era per demanar ja, perquè demanem ara, no? Perquè volíem, doncs, que Catalunya fos un país independent. I moltíssima gent teníem clar que aquella manifestació acabaria sent un clam per la independència, com així va ser. I vam anar convençuts de que seria això, perquè precisament aquella sentència va trencar el pacte constitucional i va ser això que tu dius, no? Que moltíssima gent se'n va adonar que no hi havia entesa possible amb Espanya i que, per tant, el que calia era un estat. Necessitàvem un estat. I jo crec que la sentència va ser definitiva, perquè molta gent que fins aquell moment havia cregut que potser l'opció federal era possible, vam veure que amb Espanya l'opció federal no és possible.
Com era políticament en el dia a dia, Carme Forcadell, la seva relació amb ella?
Era una persona molt pròxima, molt afable, molt de detalls, molt nerviosa, és a dir, nerviosa des del punt
inquieta,
de vista...
Inquieta.
Inquieta,
sí.
Exacte, no és de nervis, sinó inquieta, saps allò? Uh-huh. Aquell nervi, una sí. persona amb nervi, una persona inquieta, viva, vivaç, incansable, amb ganes d'aprendre, i jo encantada de ser al seu costat ajudant-la amb el que va necessitar, evidentment.
I vostè què ha après?
D'ella?
D'ella i d'aquest temps.
Uf, d'aquests 15 anys o del temps amb la Carme?
Deixem-ho amb els últims 15 mesos.
Amb els últims 15 mesos. He après sí. moltes coses, com sempre. Cada dia s'aprenen coses, però he après moltes coses. I de la Carme he après a somriure, malgrat que t'estiguin insultant pel fet de ser presidenta del Parlament i dona, que t'hagin fet la vida impossible al ple i a la Junta de Portaveus, determinats portaveus, malgrat tot somriure, pel fet de ser dona i voler generar debat polític. He après aquesta serenor i aquesta temperança de la Carme, i he après també la seva humanitat, he après de la seva humanitat, d'ella i de la seva família.
Carme Forcadell, com s'imagina aquest món que ve?
Millor, molt millor.
Molt bé. Com,
molt millor.
Com es construeix aquest món millor?
Es construeix entre tots, això sí.
l'hem de construir entre tots. I l'hem de construir amb il·lusió, com tu has dit, amb esperança, i l'hem de construir pensant que tots som igual. És a dir, perquè ara hi ha un món on hi ha molta desigualtat. Uns viuen molt bé i els altres molt malament. I jo crec que hem d'aconseguir un món més igualitari. De moment, nosaltres tenim l'oportunitat de construir-lo ara un estat millor. Que això no ho tenen molts països. Nosaltres ho podem fer. Ho podem fer. A mi el que em preocupa i el que m'agrada és això, que la gent estigui il·lusionada, contenta, que tirem endavant, que no caiguem en provocacions, que no defallim. I això és el que em preocupa més, molt més que tot l'altre. Jo penso que l'altre hi arribarà si ho fem bé. I això és el que em preocupa.
Hi ha persones que continuen creient ara el que convé és estar bé. Per què hem de pensar que estaríem més bé en una Catalunya estat?
Per què?
Per què?
Però que tu no sents les declaracions, ni el que diuen, ni el que ens estimen, l'estat espanyol? És a dir, a veure, és que precisament jo penso el contrari. Per més incert que sigui el futur, segur que serà millor que el que tenim ara.
Però gestionar la incertesa és tan difícil que a vegades...
No, perquè segur...
Ara he de discutir,
no,
eh?
No.
Hi ha qui pot dir...
Escolta'm, ara nosaltres no podem viure dins d'Espanya com a catalans. No podem. És a dir, hem de renunciar a la nostra manera de ser, a la nostra catalanitat. I hem de renunciar per poder estar dins de l'estat espanyol. I nosaltres volem un estat sense renúncies, on ningú no hagi de renunciar a res, ni els catalans a sentir-se catalans, ni els espanyols a sentir-se espanyols, ni els urdús a sentir-se urdús. Aquest és l'estat del futur que volem.
La Carme Forcadell deia, no hem de defallir, no caure en provocacions. I és curiós que la sentim ara recordant una conversa de fa 5 anys i aquestes paraules continuen sent vigents.
Sí.
Ho diu encara quan la veu vostè? No hem de defallir? Li diu? Bernat, no hem de defallir, li diu?
No li pregunto.
No li pregunta?
No li pregunto això, no.
No gosa preguntar-li?
No goso i no vull, sí.
I no vol?
Perquè ja et dic que és un tema, té tanta indefensió, tan indefensos, diguem, davant d'una cosa aleatòria, o no aleatòria, com en diria?
Arbitrària.
Arbitrària, que... Quina resposta hi ha en això, tan arbitrari?
En Bernat Pagueroles, marit de Carme Forcadell, i Anna Simó, companya de Files Polítiques a Esquerra de Carme Forcadell, li dediquem precisament un divan a l'expresidenta del Parlament, arran també del que van fer fa 5 anys.
El divan, amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a 1 del migdia, a Catalunya Ràdio.
Que des del moment que nosaltres votem o decidim la independència, hi haurà un espai que s'haurà de negociar. I durant aquests mesos s'haurà de negociar amb l'estat espanyol. Que et quedes tu, que em quedo jo.
I no seria més sincer dir, i aquest temps no serà fàcil.
És que no serà fàcil.
Però això no ho sentim gaire.
No
només no serà fàcil, li reclamarem
sacrificis.
Jo ho dic
sempre, perdona, jo sempre dic que no serà fàcil, que serà molt complicat, que cal... capacitat de resistència, que cal coratge, que cal valentia i sacrifici.
I un punt d'heroïcitat. No és l'endemà de si realment votem que sembla independència la vida anirà millor. No, l'endemà no anirà millor.
No, l'endemà anirà exactament igual, perquè aquí no som il·lusos, ni som il·lusionistes. Ho sabem que l'endemà anirà igual, però és un futur que estem fent per als nostres fills també, i nosaltres anirem millor, però hem de deixar passar uns anys perquè s'ha de negociar amb l'estat espanyol, que no serà fàcil, que no ens deixarà absolutament res, que ens ho voldrà agafar tot, i és normal, ell defensa els seus interessos, nosaltres els nostres, i no serà fàcil. Però el que hem de tenir clar és que els recursos són nostres. És el poble de Catalunya qui ho treballa, i s'han de quedar aquí. Quan es quedin aquí i els puguem repartir, cap problema. I a més, serem generosos. Serem generosos. Jo crec que hem de ser generosos amb el poble espanyol, perquè sempre explico que mai s'ha de confondre mai l'estat espanyol, el govern espanyol amb el poble espanyol.
Amb les persones.
El poble espanyol és tan digne com el poble català, tan digne, i el volem ajudar,
i volem continuar amics, i volem ser germans. No trencarem res ni separem res. Senzillament volem gestionar els nostres recursos.
No hem de renunciar a cap identitat, deia la Carme. No volem que ningú renunciï, ni als catalans, ni als espanyols, ningú. No cal renunciar a la identitat. Però, en canvi, aquesta és una qüestió que està sempre sobre la taula, com si l'independentisme ho estigués demanant.
De fet, el que penso és que el que fem és sumar identitats. Les persones en societat sumem identitats una sobre l'altra. Jo, que sóc més dona que mare, sóc més de l'Hospitalet de Llobregat que llicenciada en filologia, sóc més nascuda als Alamús que... I, per tant, anem sumant identitats. I crec que l'independentisme, amb molt, 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 molt bona part, és com ho diria, és inclusiu i no excloent. Jo recordo molt aquelles paraules que anava repetint com un mantra en Josep Lluís Rovira fa tants anys. No preguntem a la gent d'aquest país d'on ve. Preguntem-li si, cap on va, i si podem fer tots plegats el camí conjunt, no? Llavors, a alguna gent li interessa especialment fer veure que a Catalunya hi ha un nacionalisme excloent que posa per davant la nació de les persones. Però això és molt minoritari, sortosament.
Ens deia la Carme, després de votar la independència, s'haurà de negociar molt de temps amb l'Estat. Molt de temps. I no serà fàcil. Però la Carme no es va imaginar mai que pogués anar a la presó?
No, això no. No, perquè era molt cuidadosa en no fer cap cosa que fos penada, diguem, no?
Mai van dir, si un dia jo vaig a la presó, Bernat, tingues en compte que això que ara faig potser em podrà comportar. Mai s'ho va imaginar?
Home, te ho pots imaginar, perquè quan veus que van maldades, doncs te pots pensar qualsevol cosa.
Però no es van imaginar mai que podrien anar a la presó?
Depèn d'en quin moment.
L'1 d'octubre de l'any passat?
Jo, parlant per mi, no. No. Però això, ara ja, senyora Coppola, ara ja.
En la situació que està ara, és una situació de, com diem això, d'indefensió total. Indefensió, perquè no hi ha cap garantia en res. No hi ha cap garantia en res. Diguem, el jutge pot dir blanc, pot dir negre, pot dir el que vulgui, i no sabem ni dia ni data. Tot el que expliquen els diaris o els mitjans de comunicació són elucubracions de si comença el novembre, comença el desembre el judici, o es farà judici o saltarà. O sigui, no hi ha res clar ni cap cosa que es pugui preveure. Llavors és un tema d'indefensió total i no m'atreveixo a pensar quin moment s'acabarà. No ho sé, és que no ho podem saber, això. I ella suposa que li passa igual, té l'esperança de que per final d'any la cosa se pugui aclarir, però no hi ha cap indici de que es pugui aclarir escrit ni una cosa certa, no?
Senyor Pagaroles, sap que vaig escriure la Carme Forcadell, la seva dona, i que ella em va escriure, i tenia molt clar que tot aquest procés, aquesta situació, era arran de la situació política. Per tant, es tractava també d'un judici, o es tractarà finalment d'un judici polític, perquè ara la presó és preventiva, per tant, sense judici. Però a mi em va sobtar i em va sacsejar que m'escrivís que se sentia malament com culpable del patiment que els causava a vostès, del patiment que li causava al seu marit i als seus fills i a la seva mare. Ara que parlem de la seva mare, em deia, té 90 anys, i jo li dic a la meva mare, doncs això s'acabarà aviat, és una qüestió de poc temps, i que la mare li deia, és que jo de temps no en tinc. És a dir, la situació de veure una filla a la presó quan es tenen 90 anys és complexa, molt complexa, no? Vostè entén aquest sentiment de culpabilitat?
Bueno, perquè ella sempre cuida de tothom que està al seu voltant, no? D'alguna manera. I llavors, sí, clar que es veu culpable, no tant... Bueno, sí que és complicat de dir, clar, perquè ella en principi estan posats aquí sense judici, posats aquí tancats a la presó sense judici. Clar, no hi ha cap judici ni per ella ni per cap de tots els altres. suposant que haguessin fet o no, no se sap. O sigui, per tant, és per la voluntat del jutge que va decidir que entressin allà dins. Llavors, què passa aquí? Tant de temps han d'estar així sense judici, sense saber. A més, tots els càrrecs que he vist jo, que li imputen amb ella, doncs no són veritat, per a mi no són veritat, no hi ha res, inclús els tribunals d'Alemanya han dit que no existia. Ella sempre tenia molt de cuidado en cada cosa que es feia, de demanar que fos pacíficament totes les coses. I li diuen que és revolucionària, no? Que és rebel·lió i sedició. És incomprensible, no, això? Malversació no en té, perquè tampoc el Parlament no treballava en la part de pressupostos. Llavors, què hi ha aquí? Com a molt pot haver-hi alguna cosa de dir, doncs no va obeir les lleis del Constitucional, però això com a molt és diguem, impedir que pugui tenir un altre càrrec, no?
Inhabilitar-la,
però pel demés, què pinta tot això? Llavors, l'única explicació és que tota aquesta gent són hostatges per a eliminar del procés tots els caps visibles. I com ella és un cap important visible, doncs li toca estar a la presó per això.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enlloc. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses a un pervindre alliberat. I caminem per poder ser i volem ser per caminar.
I observem, doncs, que hi ha més d'un 50% de la població que té el pare o la mare nascuts fora de Catalunya. I que hi ha algunes veus que ja estan dient: atenció, perquè voler la independència és trencar la convivència, és trencar les famílies. I pot haver qui estigui, diríem allò, humanament pensant: si jo decideixo que Catalunya sigui estat, estaré traint, si a sobre els pares no són vius, encara és pitjor, la memòria del pare o la memòria de la meva mare que va néixer a Albacete. Com podré jo continuar formant part d'una família unida si resulta que estem en estats diferents? Què els diria a aquesta gent?
Hi ha molta gent que té família a Andorra i han trencat la convivència, o a França, o a Itàlia, o a Sud-amèrica. El fill del meu germà està a Xile, s'han hagut d'anar a Xile a buscar feina, han trencat la convivència. És a dir, a veure, els sentiments personals, el sentiment de pertinença a la identitat, la llengua, el que tu deies, és personal i intransferible. Nosaltres no els demanem que renunciem a res. Hem de fer un estat sense renúncies. No cal renunciar a res. No estan traint ningú si voten la independència de Catalunya. Estan demostrant que volen un futur millor per als seus fills i per als seus nets, que són d'aquest país. I és més, si tenim més recursos, podrà ajudar la seva família. Per què no? La convivència es porta a dins, és personal, és intransferible, l'amor que sents per la família. No té res a veure amb fronteres, i fronteres no n'hi ha, si no hi ha fronteres. De veritat, nosaltres demanem que comparteixin amb nosaltres un projecte de ciutadania per a viure tots millor, ells, els seus fills i els seus nets, i poder ajudar la seva família més. Això els demanem, que no renuncien ni a la seva llengua, ni als seus orígens, ni a la seva identitat. Res d'això. Volem un estat del segle XXI sense renúncies. Les identitats, ara, en un món global, són compartides. I això en sociolingüística està estudiat, no passa absolutament res. Però se'ls ha d'explicar. Hem d'arribar a aquestes persones i els ho hem d'explicar. No hem de defallir, malgrat que molta gent vulgui que defallim. No hem de defallir. I no hem de caure en provocacions. No hem de caure en provocacions. Contínuament ens estan provocant amb declaracions que això no pot ser, que no us en sortireu. Ni cas, jo els dic, com si sentíssiu ploure. Ni cas, està a les nostres mans. Fins ara ho hem fet bé i ara encara ho hem de fer millor, perquè sempre els dic, estem entrant en un any molt difícil, molt transcendental, molt complicat, i caldrà que anem tots junts perquè ens en sortim. És això el que els dic.
La convivència es trenca o no es trenca?
La convivència es trenca quan hi ha gent que té com a objectiu trencar-la.
Però ara està trencada?
De la meva experiència, hi ha casos puntuals molt puntuals, en els quals jo penso i defenso que no hem de caure en provocacions, com també diu la Carme, no? Deia la Carme, però la convivència no està trencada en absolut, ni es trenca ni s'esquerda.
El Divan, amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I ara on som? En un punt mort? Estem repetint curs?
Estem repetint curs. No, jo crec que... Ostres, clar, és que ara m'agafes... Com puc continuar la metàfora tan ben col·locada que has col·locat? Jo crec que estem explorant noves maneres d'aprovar l'assignatura. Crec que el govern i el Parlament estan mirant nous camins per tal de fer efectiu el compromís adquirit i reforçat, sí, perdó, el 21 de desembre amb unes eleccions.
La Carme sent el suport de la gent?
Jo crec que sí, sobretot ara que està aquí a Catalunya. A Madrid la comunicació era més complicada, perquè allà, clar, per la televisió, ells poden mirar la televisió cada dia, tenen un televisor propi, i no tenen la limitació de quan poden mirar i quan no. Però, clar, allà veia les cadenes de Madrid, les cadenes que es veuen a la Comunitat de Madrid. I aquelles cadenes, Catalunya no hi figura. No surt mai, o quan surt, surten disbarats, surten coses al·lucinants, no? Per exemple, era molt curiós que em van explicar que el Jordi Cuixart havia dit que quan es veia ell a la televisió de Madrid, el que li posaven de què havia fet ell, diu, em faig por de veure el que surt allà. O sigui, per dir fins a quin punt la informació està girada, diguem, no? Tergiversada. Arriba a Catalunya, doncs llavors poden mirar TV3, les emissores de Catalunya, o, diguem, Catalunya Ràdio, o RAC1, poden mirar, i llavors això dona una altra perspectiva, que veuen i surten més ells a les notícies, veuen que no estan tan oblidats. A Madrid era completament liquidat això, diguem, no? El temps mentre estaven allà. Ara per un cantó ho veuen a les notícies,
sí,
via televisió, o per la ràdio, diguem, per la ràdio del TED, o bé llavors pel munt de visites que reben, perquè com ara en lloc d'un dia sencer de viatge és una hora, doncs la cosa ajuda que hi hagi molta més gent que els va veure.
És que de veritat em considero una dona normal, que m'ha tocat per circumstàncies estar aquí al davant, però quan siguem independents jo me'n tornaré i faré allò que t'he dit abans, que m'agrada tant, que és viatjar. I ja està, vull dir, de veritat. És a dir, és que jo crec que la força del nostre, d'aquest moviment, és que som gent normal tots. I gent que és evident que tenim un objectiu, que tenim ideals i que tenim il·lusions i que tenim esperança, perquè si no això no ho podríem fer. I jo sóc com ells, és a dir, ells podrien estar aquí i farien exactament el mateix que jo, perquè la força te la dona la gent, te la dona aquesta gent del carrer que et diu ànims, endavant, confiem en vosaltres. Clar, i això t'omple molt. Ja està, és així.
Amb el govern de Pedro Sánchez hi té més esperança?
No. No, no, perquè veig que s'han arrugat molt, no? S'han arrugat, han fet coses, semblava que ara ven a canviar i tirat a darrere en gestos. El primer va ser el tema del forn, no? Que li oferien per sortir i no va sortir. I no sé, hi ha detalls que no es veu. Clar, com a positiu és que els han portat, diguem, a Catalunya, els presos, que a pesar que és una obligació per llei els havien de portar, els que havien abans doncs, se'ls saltaven i no els portaven aquí. Home, jo l'únic que vull és que surti. I ja està.
Vostè, quan tot això acabi, què voldria? Ja no l'apreto més, va.
No, doncs viure com una persona lliure, normal. No demano cap cosa especial.
Bernat.
Que es compleixi les coses que s'han de fer bé. Clar, què més pots demanar?
Bernat Pagaroles, em consta que no ha de ser gens fàcil de venir, i a més aquí jo que li vaig dient per aquí i per allà, ser avui aquí amb nosaltres una vegada més. Li vull agrair la seva generositat, tant la de vostè com la de la Carme. Com diuen a vegades els literats, a des i ara, en el passat i en el present. Mm. I confio en que tot vagi sent més just.
Sí. Ara sembla que quan van a visitar-la els envia tots en deures per a fer.
Molt bé.
Que això vol dir que està recuperant, ser activa i fer coses positives en tot, no?
Posa deures a tothom.
Els que van a
veure-la.
Sí, està molt bé això.
Això vol dir que s'està recuperant molt, eh?
Però està tancada. Això sí que tothom espera quan em diuen com està la Carme? I tots voldrien que digués està bé, però no està bé. Està tancada.
When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
I ara s'emociona.
És molt bonica aquesta cançó dels Miserables, molt.
I per què ens l'ha triada?
Doncs perquè diu, no sents la gent cantar la cançó dels indignats, de la gent que no vol tornar a ser esclaus, que vol que se senti la seva veu. Do you hear the people singing the song of angry men? Doncs crec que és bonic i és un himne preciós.
Avui volem agrair a l'Anna Simó i al Bernat Pagaroles que ens hagin ajudat a reconstruir aquest divan de la Carme Forcadell, que l'hem tingut en el passat i avui l'hem tornat a fer present, perquè és present encara i segurament serà futur. Gràcies de debò. L'Associació Catalana pels Drets Civils ens ha ajudat moltíssim a organitzar aquest divan. A Catalunya Ràdio hi ha treballat a la producció Montse Oller, a les gravacions i l'edició ara i a l'any 2013, Sergi Cotillas, Ricard Portal, Dani Expósito i Albert Hodar, amb el muntatge musical de Luis Ángel Alonso, la col·laboració de Blanca Busquets i Cesc Armengol, amb el guió del 2013 de Marisa Gil, la direcció de qui us parla, Sílvia Coppola. Treballem en equip al Divan de Catalunya Ràdio, dissabtes a la 1 del migdia. Tornem dissabte vinent. Estem treballant en un divan d'Oriol Junqueras.
Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? You will be strong and stand with me. Beyond the barricade, is there a world you long to see?
Then join in the fight that will give you the right to be free.
Do you hear?